Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Els oients diuen...
Benvolguts, benvolgudes, ja no haig d'anar a la feina i us puc escoltar tranquil·lament els matins. Agraeixo molt la vostra tasca. L'albada, el rosari, les laudes... són per mi una bona manera de començar el dia. En anar en cotxe, us sintonitzo sempre, també. Tant de bo tothom us conegués. Potser tindríem més pau d'esperit. Seguiu en la mateixa línia. Moltes gràcies.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
L'obra escultòrica de Salvador Joan Pera al Museu de Montserrat. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana ens fem ressò de la mostra Imatge i Semblança, comissariada per Teresa Blanc i que es pot visitar fins al proper 28 d'abril. Hi podreu trobar una instal·lació inèdita feta amb 14 pedres provinents de la mateixa muntanya de Montserrat.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'anar al teatre. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
En Triu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. En Triu Xixona.
Turrón, turrón.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Elvira Roca Sastre i Montconill, que ve a presentar-nos L'home de la piscina, la història plegada d'històries que amaga un cadàver a la piscina d'una casa abandonada. Elvira Roca Sastre i Montconill, avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i la Fundació Bancària La Caixa.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Comptem avui amb un eslabon, baula, diuen en català, de la família Roca Sastre. Tenim el gust avui de tenir l'Elvira Roca Sastre Montconill, gran família de Barcelona, gran poetessa, i avui ens ha fet la primera... Bueno, avui no, evidentment, triga més a fer una novel·la. Ens ha fet la primera novel·la, que és d'intriga, Jo diria un nivell que podríem dir intriga catalana, un hitchcockisme, però a la catalana, però molt ben escrit. No deixa de ser una poetessa. I, per tant, com cada setmana, doncs, procedirem a fer-li les preguntes de rigor. Què tal? Com estàs, Elvira?
Molt bé, contenta d'estar aquí. Doncs
pues vinga, comencem. Dones retenyides, què vols dir amb això? Que es pinten més?
És una mica com prefigurar un personatge.
Gran senyor de les finances, tot terreny. Per què?
Sense massa escrúpols.
Ah. Quina mania, oi, en viatjar a la Toscana? S'ha posat molt de moda, això de la Toscana, últimament. Surt a molts llibres.
I a bé, jo em sembla que s'ho mereix, La Toscana és un lloc fantàstic.
Bueno, doncs hi haurem d'anar-hi, doncs. Franquícies franquistes. Molt acurat o molt afinat, no, això? Tenir una franquícia franquista?
Que ja ve de l'època.
Treure el polític perfecte, com el podríem fer un polític perfecte, segons tu?
Sembla que és bastant difícil.
O sigui, no hi arribaríem mai, no?
No hi arribaríem mai.
Membres del govern, uns pocs dies de glòria. Tampoc duren els governs, ja?
Precisament estem en un moment una mica complicat, no?
Joc perillós de la política. Per què joc perillós? Explica'ns-ho, això.
El lloc perillós de la política. Em sembla que ficar-se dintre de la política és ja de per si una mena de joc que no saps mai on comença, com comença i com acaba.
Laura, mirada perduda davant de l'ordinador. Em sembla que davant de l'ordinador tothom es perd. És així, això?
Bastant, sí. A mi em passa.
Entrar en una situació de responsabilitat social i política que mai abans ens hauríem plantejat. Aviam si ens ho esbrines una miqueta.
Entrar en una responsabilitat?
Entrar en una situació de responsabilitat social i política que mai abans s'hauria plantejat. Ho dius a la plana 33.
Perquè, clar, tots tres venien d'uns orígens més aviat humils i no es havien imaginat mai que arribarien a on van arribar, finalment.
Això passa molt entre els polítics, no?
Acostuma.
Cal contestar els condols enviats per email perquè és el colmo, no?
Jo crec que sí. Perquè és que últimament tinc entès que es fan la majoria per email.
Ah, bueno, jo com que no n'hi donen mai ni un, per això em sorprenia donar els condols per email.
Precisament un gran company, també radiofonista, el company vostre, seria mort el seu pare recentment i no vaig tenir més remei que enviar-li un email perquè no tenia el seu telèfon.
Vaja. La Núria, per què se sentia com estranya a casa seva? De vegades passa, això.
Perquè ella era una dona, diguem-li com cal, per dir-ho d'alguna manera, bastant sensata, amb un pare absolutament impossible i una germana bastant... No diem mala persona, però molt seva.
Què entens tu per pare impossible?
Pare impossible, un pare molt dominador, no massa honest, més aviat deshonest, mala persona.
Ara els enterros, ja esmorzar, dinar, i aviat hi haurà una barra de bar, no?
Bé, això és un costum anglosaxona. Que jo, malauradament, he tingut que anar a diversos enterros, per exemple, a Anglaterra, i es fan sempre després els dinars, els sopars, els berenars, com si fos una festa.
Bueno, aquí jo ho havia vist a pagès. A pagès sempre hi ha un dinar, un sopar.
I a pagès també. Té la tradició, que és que com que la gent viu fora d'aquell poble, d'aquella població petita, viu en els voltants, llavors, perquè tothom es reuneixi, es fa aquesta espècie de festa, per dir-ho d'alguna manera.
Tens encara les influències. La Núria, la cunyada del senyor conseller. Vull dir, aquesta és la cunyada del conseller. Això encara és una cosa que la portem molt, no, els catalans? O és una costum espanyola, a tu què et sembla?
No sé si... Sembla que és un costum general, no?
O sigui que també ho has vist a Anglaterra.
També ho he vist a Anglaterra, exacte.
I aquí també hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció. Diu, no tenia temps per tenir fills. Com la gent no té temps de tenir fills? Però no és tan difícil fer-los.
Pues cada vegada menys, cada vegada menys. Ahir, precisament, vaig estar parlant amb la filla d'una neboda meva, que té això 30 anys, i que diu que no té temps de tenir fills, que ja hi pensarà quan en tingui 40.
Carai, tu. Sabíem si se li passarà la rosa amb aquesta.
Amb els sistemes ara tècnics ja és més fàcil.
Dones una imatge molt acurada de la universitat dels meus temps, que suposo que també devien ser els teus, perquè la universitat va ser bastant monolítica fins molt arribats als anys 80.
Totalment monolítica. A més, pensa que jo vaig fer periodisme i l'últim curs de periodisme era obligatori a Madrid. I a Madrid estava en mans de la Falange.
Això portava la Falange.
Des del director general, no, però el director general ho era. El director general de premsa, que a més els dissabtes de la tarda i els dissabtes del dematí ens donava classes de nazisme, Era falangista i era el director general de premsa.
O sigui, si el que és malament, per empollant
que fossis... Molt malament. Va ser el que va presidir el jurat de l'examen oral final i va ser bastant terrible.
Que tenia venir els catalans?
Perquè, a més, hi havia gent dintre del curs nostre que estava molt ficat dins del Partit Comunista, etc. I estaven completament fitxatges i va fer unes preguntes terribles.
Però se'n van sortir o no?
Se'n van sortir.
Ah, vale, jo em pensava que aquest els va catejar tots, tu. Parles també dels respectius màsters. Jo, personalment, he pagat uns quants de màsters. Jo, no n'he fet, però els he pagat. I tu veig que també fas un homenatge als màsters, no?
Bé, jo crec que hi ha un excés de màsters.
Oi que sí?
Absolutament.
Perquè és amb tot,
Amb tot. No, jo ho veig, per exemple, a les meves netes, que acaben la carrera i llavors fan un màster. O si no, no troben feina. Sí, sí.
També poses unes gotes de corrupció urbanística. No hi podia faltar, això.
No hi podia faltar. És impossible.
I després hi ha una cosa que em fa molta gràcia, perquè això em sembla que ho portes més com a poetesa. Treus un mossèn que es diu Jaume. Jo de mossèn Jaume n'he conegut un fotiment, tu.
En sèrio?
Sí, n'he conegut molts.
Pues jo no.
Bueno, el jefe d'aquesta casa, que és un mossèn, també es diu Jaume, no?
Que es diu Jaume. Pues jo Jaume de mossèn n'he conegut bastants, perquè recordo la Segarra. A la Segarra em vaig conèixer bastants. I de Jaume no. O sigui, va sortir el nom una mica així estudiat.
I després aquí hi ha una cosa que també... Diu, el mossèn juga molt amb el que diran. Jo no ho sé si els mossèn... En la meva època no recordo que parlessin d'això, aquesta gent.
Clar, però el que passa que, com que és un mossèn, que és un personatge una mica complicat, perquè abans havia sigut una mica bandarra, etcètera, va haver de cuidar bastant aquest personatge.
L'Isidora amaga coses... que la gent, que fa tothom. Per què s'amaga tant l'Isidor, el teu personatge?
Perquè ell acaba sent un conseller, clar. En realitat té fama de bona persona i, en canvi, té tots els seus males coses amb el seu sogre.
Carai. El Calvado és una referència a Maria Aurèlia Capmany?
No, és una referència al meu germà Josep, el pintor.
Ah, que li agradava.
Li agradava molt el Calvados.
Ah, perquè la Maria Aurèlia Capmany, si la volies ser feliç, l'havies de convidar amb un Calvados.
És un homenatge al Pep Roca Sastre.
Ah, molt bé. El pintor.
El pintor.
Treus la típica solterona del poble. Aquesta tampoc et podia faltar, no? Encara que avui això de solterona...
Bueno, clar, però ja... Però en queden encara. Hi ha poblets que encara queda la clàssica dona que no ha pogut sortir més enllà de la seva feina i aquesta encara treballa en una fàbrica, encara, déu-n'hi-do.
Embolic amb la sabata n'hi ha molts, i d'embolics a faldilles també n'hi ha molts, no?
Sí. Sobretot, no podem fer spoilers, però sobretot el més important.
La vida és plena de casualitats?
La vida és plena de casualitats, absolutament.
Amic i assessor personal. Està molt de moda, això.
Bueno, són dues persones que van estudiar juntes a l'escola, van seguir després a la universitat i van seguir amb les seves aventures urbanístiques, econòmiques i polítiques.
Poses molts secrets inconfessables de persones. Vull dir, sembla que tots els teus personatges tinguin que anar amb cuidado, no... Ets molt... Trobo que ets molt, molt fort amb els teus personatges. No els hi dones massa marge, tots tenen problemes. Vull dir, no he trobat una persona, diríem, amb... folgada, per dir-ho.
Bueno, la Núria potser és la més sensata, la més normal, la més adaptable a tot. Tots els altres tenen secrets, sí.
Tothom en té, de secrets, però vull dir... Veig que els teus personatges són molt comprimits, no? Bueno, tu, perquè tu ho vols així, evidentment, no? Terres arrebatades es dona molt amb la literatura catalana. Un que ha perdut les terres perquè l'altre li ha pres, l'altre amb una herència que no li corresponia, tot això, al llarg de la literatura... Bueno, i de la inglesa també, Però a la literatura catalana hi ha una gran... una gran d'allò, d'aquí ve la famosa Terra Lavana i totes aquestes coses, no?
Perquè són països que s'han basat molt en el camp i venen del camp. El meu pare, per exemple, ve de Guissona, ve d'un poble de la Segarra, i després van venir cap a Barcelona, ja en conec molts de casos.
Tres dones que l'únic que els unia era el menyspreu. És trist, això, no?
Exacte. Pues així.
I per què?
El menyspreu cap a ella, cap a la Balbina.
I per què poses Dolores en castellà? Que és una licència que et dones?
Aquesta és una cosa que vaig discutir amb l'editora. I sí, és una licència. És una mica per donar-li més el caràcter de persona que no està realitzada.
És vostè una víctima? Sembla que preguntis, és vostè l'assassí? Hi havia una vegada, bueno, hi havia antigament un programa que el feia l'Ibáñez Serrador, em sembla, per la televisió, jo era jovenet, que es deia, és vostè l'assassí, no? I aquí també, és vostè la víctima? T'has inspirat amb allò, poder?
No, en absolut. No el vaig veure mai, aquell programa. Sé de què parles, però no el vaig veure mai.
Ja. Treus un advocat en quan encara pintàvem alguna cosa, els advocats, perquè avui en dia jo ja porto quasi 40 anys i no... ja no pintem res, com aquell que diu.
Bueno, encara una mica. Jo encara confio una mica en la judicatura.
Bueno, sí. Començar una vida lluny del sogre, carai. Tan terrible era aquest sogre?
Bastant terrible. Bastant terrible, és una figura central dintre de la novel·la.
I en què t'has inspirat per fer un sogre tan dolent? Amb alguna vivència personal o algo que hagis vist amb algun amic?
No, són cúmuls de persones que he conegut, que de mica en mica he anat creant els personatges. Una mica d'aquí, una mica d'allà, una mica del que he llegit, una mica del que he vist, perquè ja soc molt cinematogràfica, vaig fer la crítica de cine durant molts anys. O sigui, soc bastant d'imatge.
O sigui, diguem que la imatge i l'estètica en general han format part de la teva vida durant molts anys.
Exacte.
I encara, no?
I encara.
Núria, amb el seu posat de monja amoïnada. I com és una monja amoïnada? Una que deixa anar tacos...
que no està satisfeta, des de luego.
Que havies anat amb col·legis de monges, tu, segura.
Oh, ja, sí, monja de Loreto, clar.
Sí, bueno, igual que ella, igual que totes les nenes abans.
En aquella època, quasi, encara tenia la sort de que era una escola de tipus d'origen francès i hi havia bastantes monges fugides del nazisme. I llavors, una mica més lliure potser ho era.
Però no sabia jo que les monges havien sigut perseguides pel nazisme. No?
Sí.
Però per què? Per les idees adelantades que tenien o pel sol fet de ser monges?
Suposo que devien sortir de nazisme, però jo en tenia 3 o 4 de monges fugides de nazisme, tant de França com d'Alemanya.
Ah, bueno, poder perquè devien donar refugi a gent
Suposo. Que
ho necessitava, o
sí.
Alguna cosa així més aviat, oi? Són coses de família. Això és una frase que jo l'he sentit al llarg de la meva vida mils de vegades.
És que serveix per tot.
Són coses de família.
Són coses de família,
bueno, que tu renyis amb un nano. Són coses de família que tu t'enfadis amb un fill perquè t'ha portat una carabassa. Oi? Vull dir, són coses de família.
Són coses de família o són coses molt típiques d'aquella família en particular, clar.
Les amenaces per escàndols abans donaven bastant més cara, perquè ara diuen és que et muntaran un escàndol. Bueno, m'és igual, si no em dedico a la política...
Però no és més ara que va... Ah, bueno, si no et dediques a la política, però clar, si et dediques a la política, com és el personatge aquest que parlem ara, sí, un escàndol, i ara, a més, que es triplica i quadriplica en un moment.
Una guspira que li preparava, que li trepanava el cervell. Tenia que fer mal, això, una guspira que, en el cervell. Per què afines tant de pura...
Suposo que d'aquí ve una mica la meva part poètica. Buscar molt les paraules. De vegades potser m'he de frenar.
No, jo trobo que està molt bé, perquè, clar, si et dediques a posar el mateix que posen els altres, en canvi tu pues, acures molt l'escriptura. Amb això sí que m'hi he fixat.
Busco molt. Això és una espècie... Clar, la tècnica de la novel·la és tan diferent, perquè, clar, quan jo em vaig ficar amb això, que va ser una mica per dir, vaig a celebrar els 80 anys fent alguna cosa completament diferent que no he fet mai, com és aquesta novel·la. La tècnica és absolutament diferent, clar, d'escriure poesia tota la meva vida a escriure una novel·la.
Però quan et va passar pel cap a tu escriure una novel·la?
Pues una mica quan vaig pensar, dintre d'uns mesos faré 80 anys. Llavors vaig trobar un text, que és el començament de la novel·la, i vaig pensar, aquest text pot servir. I vaig anar-lo continuant, anant creant personatges i anar enfilant l'agulla al voltant de tot.
Molt bé. Organitzar un plan de desgreuge. Carai, tu, tan greu havia sigut que havies de... allò que se'n deia abans, un acto de desagravio.
Un acto de desagravio. Això de desagravio queda més fort, per això.
Posava una bomba en un monument al franquisme i llavors havia de fer un acto de desagravio. D'això jo me'n recordo, jo ho he viscut.
Mare meva, i tant.
Quan li costava molt sentir-se satisfet? Per què?
Aquí?
En el teu personatge ja li costava molt sentir-se satisfet.
Estem parlant de regidor?
Sí, clar. És el que tenim aquí. Sí,
bueno, perquè era, en realitat era un grimper total. Mai en tenia prou.
Perdona, del Quim parlem.
Ah, del Quim. Ah, perquè el regidor era un grimper. A ell l'únic que li interessava era anar pujant i anar tenint poder. Mentre que el Quim era molt més sensat, era molt més com la Núria.
Ja, yeah. Els homes, la vanitat els perd?
Sí, absolutament. Sí, no hi ha manera.
Jo pensava que...
Jo potser que vingui d'una família d'homes, a més.
Bueno, ja. Sí.
I la vanitat és un gran problema.
És un gran problema entre els masculins.
Exacte.
La vanitat. Jo em pensava que era una cosa més de dona que no pas d'home.
No, que va. És molt diferent. Ah, la vanitat masculina és tremenda.
Bueno, llavors ve quan la dona deu ser allò que sap jugar amb ella, no?
Si és una mica intel·ligent, potser sí.
Ja. Yeah. Tant li feia l'escàndol a l'Isidor, no?
A l'Isidor no li feia... No volia gens l'escàndol a l'Isidor.
Tornant a la vanitat, tal com hem parlat abans, l'assessor personal... Deu ser una cosa tremenda. Avui en dia deu enganyar els calés a manta, no, aquesta gent?
Completament.
En tens alguna experiència?
No tinc una experiència directa, però he conegut gent que s'ha dedicat a això. I és una professió bastant curiosa, perquè acaben dominant completament. Jo no et dic que és el de Servant del Lossi, de la pel·lícula de Servant, no?
De
Servant,
sí. Servant.
Però és una mica l'assessor, pot acabar dominant el seu client.
Bueno, ha de ser molt trist tot això, no?, al final.
Bastant trist. Però no és aquest el cas, perquè l'Isidor té molta vanitat, tornant a la vanitat. És un home molt vanitós, mentre que el Quim és molt més suau, en aquest sentit.
Llavors ens diríem que els vanitosos no necessiten tant l'assessor, el necessiten més el que no és vanitós.
No, perquè el vanitor necessita l'assessor precisament per vigilar, perquè la vanitat li pot fer molts disbarats, com passa moltes vegades. I l'assessor, si a més un assessor com el Quim, que és un home molt sensat, molt tranquil, etc., a nivell dels possibles desastres que faci l'Isidor.
Bueno, hem de dir que llavors els assessors només els pot tenir gent amb un poder adquisitiu alt, no?
Els que jo conec, sí.
Perquè jo, de pobres amb assessor, no...
Bueno, ara hi ha el coaching, no?
El coaching, bueno, aquí tenim un... Cada quant tenim un coaching aquí? Cada 15 dies, no?
El coaching, tu saps la quantitat de gent que conec que està estudiant coaching, és tremendo, i que després treballen.
Bueno, és que aquí, de llibres de coaching, si a la setmana surten 10 llibres, 5 són de coaching, o 6 són de coaching. És la gran moda, el coaching.
Sí, sí, sí.
Que, en definitiva, no és més que entrenament, no?
Bueno, és una mica el psicòleg, l'entrenador, perquè, bé, a tenis, encara me'n recordo una vegada que estava a París i hi havia el partit aquest de tenis de París, i de kosher, Ja li deien de Kusher. Kusher, del tenista, clar. O sigui que ve d'aquesta paraula anglesa, coaching.
Bueno, doncs pues molt bé. Ja vols afegir-nos alguna cosa? Perquè a mi se'm pot haver escapat alguna cosa de la teva novel·la.
No, jo el que voldria és que clar, aquesta novel·la que, segons l'editor, és psicològica, no sé si et sembla si és psicològica.
Una novel·la, si tu l'entens com a novel·la psicològica.
No, això no m'ho va dir l'editor, que era una novel·la de suspens psicològic. I tu abans deia que era una cosa hitchcockiana, una mica,
hitchcockiana,
no?
Jo l'he trobat més hitchcockiana. Jo...
Bueno, no està malament, ja m'agrada.
Jo ja et dic que, bueno, que fins aquí jo l'he trobat que és un suspensa a la catalana, molt discreta, entretinguda. Aquest, per mi, és el que és la teva novel·la.
Bueno, és que, en realitat, va ser una mica la idea. O sigui, després de fer publicar tres llibres de poemes, sí. L'últim, Tres veus, que és trilingüe, amb els tres idiomes, les tres llengues, va ser com vaig decidir, vull fer una novel·la que sigui curta i amena.
Bueno, ja t'han sortit bastant bé, doncs.
Curta i amena. Va ser una mica la meva intenció total.
Bueno, doncs fins aquí. Torno a repetir, suspens de la catalana, molt distret, entretinguda, llegiu L'home de la piscina, del Vidre Sastre... Perdó, torno a repetir això. Llegiu L'home de la piscina, del Vidre Roca Sastre Bonconill.
Heu escoltat Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa.